Calella Marxa, amb sintonia.
Bona tarda, jo sóc Martí Barrera, president de l'entitat Calella Marxa, que a partir d'avui i cada 15 dies doncs, farem una explicació de totes aquelles activitats que fa la nostra entitat. Activitats que van des del dilluns fins al diumenge. Aquestes activitats els engrossarem amb un programa que se'n diu Esport i Salut per a la gent gran, on fem tai chi, meditació i caminades i gimnàstica de manteniment. També amb el joc de vídeos catalanes, on tenim dos equips que participen a la Lliga Catalana. També amb les sortides que fem, diguem-ne, el grup que camina un cinc més, així com les sortides que fem a diferents marxes populars que es fan arreu del nostre país. I també amb la novetat aquesta, que va sortir des de fa un mes i que ja ho hem començat a fer, que és el repte de les ermites del Montnegre i el Corredor.
Calella Marxa, amb sintonia.
Primerament m'agradaria explicar una mica a l'inici de la nostra entitat de Calella Marxa. Calella Marxa va sorgir sobre els anys 2000, que un grup de 4 persones varen fer el camí de Santiago. Varen sortir junts, passa que vam arribar desplegats, perquè a cap de 3 dies teníem diferents ritmes i tot, i llavors ja Caro va anar pel seu compte. Però una vegada vàrem acabar, doncs, vam fer una petita celebració i vam decidir què ens semblava, perquè ja tots estàvem, gairebé jo encara no ho estava, però tots estaven ja jubilats o prejubilats, doncs sortir un dia a la setmana a caminar, i vàrem decidir doncs, que fos un dimarts. A partir de llavors, aquelles 4 persones, cada dimarts ens trobàvem a les 7 del matí i anàvem a fer una volta, que normalment vull dir, anàvem per aquí a la zona i sobretot als indrets aquí del Montnegre. A partir d'aquí se'ns va anar afegint gent, i quan vam arribar a ser uns 30 van dir, mira, podríem fer una associació. L'any 2005-2006 vam crear l'associació amb estatuts de Calella Marxa, que un dels estatuts és pues, arreglar camins, fer caminates, tot això. A partir d'aquí vam començar a organitzar diferents marxes, la marxa nocturna, la marxa de la Minerva, etc. I el nostre lema sempre no ha sigut competir, sinó ha sigut compartir. És a dir, ens ha passat l'edat que precisament jo venia del món de l'atletisme, havia fet curses, i ara, doncs, a partir d'una certa edat, doncs, hem començat a anar a caminar, a passejar, i no patir tant que quan competíem. Llavors, nosaltres, el territori que sempre hem abarcat és aquí, el Montnegre, bàsicament, el Corredor, i ara sí que quan l'entitat ja s'ha fet més gran, doncs un cop al mes agafem un autocar d'unes 30 places i a través del company en Jaume Tortós, que em sembla que va ser el primer president dels escoltes d'aquí Calella, ens porta, junt amb en Joan Ferrer i en Lluís Barri, que uns 15 dies abans ja van a fer la ruta, a fer circuits arreu dels països catalans, que serem a Osona, al Berguedà, vull dir, al Gironès, etc. També la nostra entitat, lògicament, hem anat creixent, en l'actualitat ja som més de 300 socis, tots bastant actius, fem activitat tot el dia, i ha set ara amb el motiu de la pandèmia, que com som molt actius i ens avorríem, primer vàrem decidir fer un llibre de cuina, la presentació ens la va fer la Carmen Ruscallera, la cuinera d'aquí de Sant Pol, i ara, en aquesta segona o ja tercera o quarta onada, un dia tot pensant, perquè molts de nosaltres estem adherits a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, on ja tenim més de 90 llicències, la federació té un repte que se'n diu els 100 cims, que al llarg de molts anys o quan sigui, pots fer 100 cims de tot Catalunya, que llavors s'ho segellen i al final donen un diploma i així. aquí a Mataró, la Grupe va editar o va organitzar també els 30 o 40 cims aquí del Maresme. Llavors, pensant, nosaltres vàrem dir, ostres, podríem fer també les 30 o 40 ermites del Maresme. Llavors, recordant, doncs, hi ha un cagallenc, que és el Dani Rangel, ara viu a Cardedeu, ell va estar visquent bastants anys aquí a Can Clarric, a Orsavinyà. Sabíem, i jo havia coincidit amb ell en alguna conferència, alguna xerrada, doncs que havia escrit llibres sobre les ermites, orígens i tot això, fruit de la recerca d'anar a veure molta gent que vivia per allà a Orsavinyà i d'on venien i tot. Vàrem contactar amb ell i la veritat en seguida ja ens va dir que sí. Aleshores vaig reunir tot un grup de gent que els hi agraden les caminates. Un d'ells és el Joan Ferrer, exregidor d'esports d'aquí, el Lluís Barri, el Jaume Tortós, després la Mercè Montserrat, que és la vicepresidenta de l'entitat, i a partir d'aquí ens vàrem reunir i vàrem fer doncs un projecte, aviam què els hi semblava. La veritat és que els hi va agradar a tots i ja fa qüestió d'un mes, un mes i 15 dies, més o menys, que vàrem fer la presentació. La veritat, va vindre molta gent, inclús vull dir, l'arcalde ens va donar suport i a partir d'aquí doncs, bueno, ja vam exposar la idea i ja ho hem començat a anar fent. Aviam, en aquest moment ja hi ha més de 30 persones que ja han començat a fer el repte aquest de les ermites i a partir d'aquí també ara engegarem o posarem en marxa un llibre que ja ens hi hem posat, que portarem a totes les biblioteques de per aquí del Maresme, del Vallès, i també editarem un tríptic a través de la Diputació i del Parc del Montnegre. Perquè volem que, igual que nosaltres estem enamorats del Montnegre i fem les sortides aquí al Montnegre, que molta gent també serveixi com una motivació per poder-ho fer. I de passo, vull dir, conèixer una mica, doncs, una petita... En aquest llibre hi haurà una petita història, doncs, de cara a una de les ermites que precisament la fa ell. I jo, per la meva part, vull dir, això és una mica, a grosso modo, una cagalla marxa. Ja vindrem altres vegades més per explicar de més activitats que fem, d'esport i salut, de tai chi i tot això. I, doncs, passo la paraula a en Dani, que és l'entès amb la matèria.
Bé, el repte aquest de les ermites consisteix en que primer vam delimitar un territori, que és el del Montnegre i Corredor, el que passa que no el vam delimitar estrictament en el sentit del que són els límits del parc natural, que seria molt poquet per nosaltres, sinó que el vam delimitar en un sentit més geogràfic. I llavors ve a ser un rectangle que per la part nord-nord-est està, diguéssim, està limitat per la Tordera, per la part contrària, el sud-sud-oest, està limitat per la Ria d'Argentona, per l'autovia de Mataró-Granollers. Per l'altra banda, està limitat pel mar i per l'interior està limitat per la Tordera, pel Mogent, per l'autopista AP7, o digue-li la Via Augusta o dels Romans a la Via Heràclia dels Iberts. Llavors, dins de tot aquest territori, hem fet una llista de 60 ermites, esglésies o capelles, en diem el repte de les ermites per simplificar-ho, però estrictament no tots són ermites. Vam fer aquesta llista de 60, donant molta prioritat a les que eren fora d'entorns urbans, a les de muntanya, tot i que també n'hi ha alguna que és dintre dels entorns urbans, i d'aquestes 60 el repte consisteix a visitar-ne 30, i per testificar que hi ha sigut, doncs et fas una foto que se't vegi tu i que se't vegi, i que se't vegi l'ermita darrere. Això s'envia amb un correu i allà doncs van prenent nota de les ermites que portes fetes i això fins que arribis a 30. Un cop s'arribi a 30, bé, la idea de Calella Marxa és aproximadament d'aquí un any fer algun acte on es lliurin els diplomes de tothom que hagi fet les 30 ermites, els diplomes i una samarreta que també sigui del mateix tema. Llavors, també, si algú ho vol mirar-s'ho amb més calma, hem fet un blog que es diu Ermites Montnegre i Corredor, tot junt, .blogspot.com, i aquí hi ha el que són les normes, les condicions de la participació en el repte de les ermites, hi ha la llista de les 60 ermites, una foto de cadascuna, una mica d'explicació de cadascuna, és a dir, que ja es pot trobar tota aquesta informació.
Aquest repte està obert tant a socis com a no socis de l'entitat. Tothom hi pot participar. I tal com ha dit en Dani Rangel, es tracta de tindre una foto on surtis tu i a darrere hi hagi l'ermita. Això ho has d'enviar amb un correu, que el correu és... ara te'l diré, un segon... repteermites@gmail.com. Aleshores, un cop s'enviï, tenim nosaltres una persona que en principi havíem dit que era un cop al mes, però vull dir, com ja hi hem rebut més de 60 o 70 correus, ja gairebé ho fem diàriament, doncs contestem dient pues, que ho hem rebut, és correcte, etc. I alguna pregunta que tingui. Aprofitant que hi ha aquí en Dani, que és coneixedor de totes les ermites, perquè els ha viscut i els ha fet totes, li faria una pregunta. Aviam, nosaltres que ja marxa sí que ja tenim un nivell, que ens agrada caminar, etc. Però tu creus que aquest repte és bastant assequible a tothom, no? Pràcticament.
Sí, perquè, veiem, hem posat una llista de 60 ermites. Fet-ne 30, n'hi ha prou, llavors la gent pot triar quines li convenen. A més, algú que li agradi molt caminar, doncs agafarà una que costi més d'arribar-hi, i algú que no li agrada tant agafarà una que li costi menys d'arribar-hi. A part de que el repte també te'l fas una mica tu mateix, és a dir, no sé, si hi ha algú que va amb la família i a la família hi ha algú que té unes certes dificultats per caminar, moltes de les ermites hi pots arribar a pocs metres amb cotxe. En canvi, hi haurà altra gent que el que farà serà marcar-se una ruta i potser en un dia fa 20 i pico de quilòmetres i fa 6 o 7 ermites de cop. Això va a gust de cadascú. L'important és que es donguin a conèixer aquestes ermites, que és part del nostre patrimoni, i que a través de la visita a les ermites també coneguem millor el nostre entorn, primer més immediat, el que és més a prop del nostre poble, però que el podem ampliar doncs, a tota la zona del Montnegre i de tot el corredor.
Aprofitant el carité i que cadascú s'ho té que muntar a la seva manera, sí que vull aprofitar perquè un company de l'entitat, en Lluís Barri, també s'ho ha muntat de tal manera que ell em sembla que ja en porta 20 irugues i un dia en va fer 7, un altre dia en va fer 6, però que fa rutes llargues que són de més de 20 quilòmetres. Jo també, aquí tinc un apunt que és les ermites per municipis i entitats de la població. Tinc que dir que, bueno, Arenys de Mar n'hi ha una, Arenys de Munt n'hi ha 3, Argentona una, Calella una, Dosrius n'hi ha 5, a Fogars de la Selva 3, Orsavinyà 3, Llinars del Vallès 5, Malgrat 1, Mataró 3, Palafolls 4, Pinera 4, Sant Andreu Ribanès 3, Sant Segoni 5, Sant Iscle Vallalta 1, Sant Pere de Rius n'hi ha 2, a Sant Poc n'hi ha 1, Sant Vicenç de Montau 1, Sant Agnès de Marinyenes 1, a Santa Susana en tenim 3, Tordera 4, Vallburguina 2, a Balmània n'hi ha 2 i a Vilalba Sasserra n'hi ha 1. Aquí sí que també vull aprofitar per comentar-li amb ell. A Balmània hi ha la iglesia normal, però llavors n'hi ha una altra, que és que jo l'altre dia vaig anar a Balmània i no sí. La vaig trobar. Només...
Clar, costa una mica de trobar, primer perquè és una església que ja està en bastant mal estat, tot i que es mantenen dempeus les quatre parets, la teulada no, és una església que ja fa segles ja no es va fer servir perquè es va fer l'església nova, la que tots els que coneixem a Alemanya és la que coneixem, i aquesta altra, que és l'església vella, o la de Can Vilà, que en diuen, en realitat és que està, bueno, està enmig d'un bosc. Està enmig d'un bosc i, a més, de tant en tant, si no es neteja, bastant tapada de romagueres. Costa una mica de trobar. Però, bueno, ja és això. Sí. Hi ha ermites que seran molt fàcils de localitzar i altres que s'haurà de fer un esforç per trobar-les.
També vull aprofitar per dir que també el primer president de l'entitat, de Calella Marxa, que per cert es va morir farà uns mesos, en Francesc Vives, va ser un dels que va rehabilitar l'ermita de Santa Maria del Montnegre, amb l'ajuda del Tomàs Cagaramunt.
Sí, sí, l'ermita de Santa Maria es va reinaugurar el 2009, havia estat mig enderrocada als anys 70, i, de fet, forma part d'aquest corrent que hi ha, o aquest impuls ciutadà de reconstruir, de rehabilitar aquestes ermites de muntanya. De fet, de les 60 que hi ha una bona colla que, si vinéssim en un marge de 30 anys, veurien que en aquests 30 anys han estat restaurades o recuperades. Santa Maria va ser el 2009, el 2011 es va restaurar la d'Olzinelles, la de Fuirosos va caure a la teulada el 2015 i al cap d'un any es restaurava, i exemples més propers tenim el d'aquí de Sant Andreu de les Bosseda o de les Sitges, que tot just ara per Sant Andreu del 2021, a voltants del 30 de novembre, es va fer la inauguració de la reconstrucció de l'església. És veritat que no està del tot acabada, per dins li falten coses, però per fora ja ho està. I llavors hi ha una altra, a l'altra punta del parc, a l'altra punta del corredor, que és la de la Sant Sebastià de Puigpedrós, que ha seguit un procés bastant paral·lel al de Sant Andreu de l'Arboceda. També s'ha anat reconstruint a base de voluntariat, allà van començar el 2016, i en aquests moments, doncs, per fora també ja està acabada, per dins encara no, però totes dues eren esglésies que, bueno, quedaven trossos de parets, no quedava res més que això, i ara estan del tot reconstruïdes. És a dir, hi ha un impuls per recuperar tot això, perquè aquestes ermites de muntanya sempre han tingut una tirada molt forta, s'hi han fet aplecs, en aquests aplecs... Gairebé sempre, doncs, hi ha anat gent. Molts d'aquests aplecs venen des de fa molts segles i d'alguna manera, la tirada que tenen aquestes ermites transcendeix el fet de que sigui un lloc de culte de la religió cristiana. Jo penso que és molt més ampli, no? Si pot sentir molt còmode un cristià, però també si pot sentir molt còmode gent per altres raons. Alguns, doncs, perquè tenen una espiritualitat no adscrita a cap religió, però que en aquests llocs de muntanya, d'alguna manera, jo penso que tenim aquesta herència col·lectiva dels nostres avantpassats, de les trobades que es feien allà, i si recolessin més enrere, dels temps precristians, on allà ja hi havien hagut temples o ja hi havien hagut dòlmens. De vegades hi ha ermites d'aquestes que estan posades allà on hi havia monuments megalítics. És a dir, que hi ha una espiritualitat que jo diria que té molt a veure amb un sentiment de culte a la natura, de culte a la mare terra, i si recolléssim fins a les èpoques paleolítiques, de culte al que llavors eren les deesses mare, que representaven tot el món viu, tot el món que ens envolta.
I després també, bueno, jo en aquelles també, la setmana passada vaig fer dues ermites, una és aquí de Sant Rafael, que ara està tancada, perquè es veu que es va vessar la teulada i amenaçar ruïna, em sembla.
Sí, no? Sí, tenia... es va enfonsar la teulada ara pel gener. Però de seguida va haver-hi una reacció ciutadana, sí, reclamant que s'arreglés, i sembla ser que sí, que l'Ajuntament té la voluntat de recuperar-la. I és curiós perquè no és una ermita que sigui antiga, és una ermita molt bufona, perquè té aquell estil neoromànic, no? Però és una ermita que em sembla que és feta del 1908. Però aquestes ermites tenen tirada.
I després una altra pregunta, vaig pujar també fins al Mont Palau, i al Mont Palau no és un tas de ermita, no.
És que ja s'ha de ser expert per trobar l'ermita del Mont Palau. De fet, jo suposo que la gent que vagi a buscar el Mont Palau, que es faci una foto amb les muralles del castell de Mont Palau, i ja serveix, perquè trobar l'ermita, que diguéssim que és un vestigi i que està barrejat enmig dels murs del Mont Palau, això ja és una cosa que és a nivell d'experts, eh? Jo mateix tinc més o menys idea de per on és, però no sé si ho trobaria, eh? Estem parlant de lo que són els fonaments d'una ermita que era bastant petita.
I una pregunta, tu quan m'entens la matèria, les ermites del top 10, per dir-ho d'alguna manera, quines serien per tu?
Home, del top 10, clar, això va molt a gustos, no?
El teu gust.
Per exemple, una ermita que m'agrada molt perquè té una vista espectacular és aquesta que us comentava ara, de Sant Sebastià de Puigpedrós. La vista que té cap a mar, cap a la banda del Maresme, del Vallès, fins i tot Montserrat, Sant Llorenç del Munt, és una vista espectacular. Llavors, bueno, per raons òbvies, perquè jo hi vaig viure durant molts anys, la d'Orsavinyà. A més, la d'Orsavinyà està en un lloc que és molt acollidor. N'hi ha d'altres que són així com més misterioses, com la de Santa Eulàlia de Vallgorguina. No, ara... Bé, ara, és una que està a prop del Santa Eulàlia de Tapioles, em penso.
Ah, de Tapioles.
Sí, sí, ja no sé si és Santa Eulàlia.
Sant Genís de Tapioles i Església de Santa Eulàlia de Tapioles.
Ah, exacte, Santa Eulàlia de Tapioles. La de Sant Genís, que està a la mateixa zona allà a prop, és molt més antiga. De fet, ja allà hi havia construccions del segle IV, V, però de lo que és la pròpiament de l'edificació religiosa, bueno, es veu en paret, perquè és clar, tenim ermites que estan en perfecte estat, en tenim d'altres que estan en estat precaris i en tenim d'altres que estan, bueno, que en queden vestigis, que en queden restes dels murs, i també n'hi ha inclòs alguna que la reivindiquem, com la de Vivelles de Sant Genís, que està ocupada il·legalment i que no s'hi pot accedir. Però l'hem volgut posar aquí també per reivindicar-la.
Després també has parlat una mica d'alguns dels aplecs que es feien. Jo també recordo que una de les primeres sortides que vàrem fer en grup, que deia marxa, era, em sembla que era per Setmana Santa o sis, que anàvem a la plec d'Eduard Savinyà, que pujaven també els geganters, es feia un arròs, vull dir...
Sí, ja. Sí, la plec de l'Arola, que el vam recuperar cap a finals dels anys 90 i va tenir, bueno, i se segueix fent, però va tenir una època que venia molta gent, que venien colles geganteres de tot arreu. De fet, això de les romeries en aquestes ermites de muntanya és una cosa que ja es feia abans. El Savinyà es feia, tot i que no era per l'Arola, pel Dilluns de Pasqua, sinó que es feia antigament per Sant Llop, que és l'1 de setembre. I, a més, es feia... No s'esperava a fer-ho el dissabte o el diumenge, sinó que es feia el dia que caigués, encara que fos entre setmana. I llavors, per exemple, aquesta de Sant Llop d'Or Savinyà, hi havia una peregrinació que... Pràcticament, pel que m'han explicat, venia tot Sant Pol cap a Savinyà, amb diferents colles. Cada colla tenia un cormarí i l'anaven fent sonar pel camí i més o menys es coneixien els uns als altres pel so del seu corn, no? A Sant Sebastià de Puigpedrós hi havia el costum d'anar-hi així amb romeria des de Cardedeu. I n'hi ha hagut, bueno, n'hi ha hagut d'altres en què es fan aquestes peregrinacions. La gent de Calella, per exemple, fins, no sé si després de la guerra encara, però abans de la guerra, s'havia agafat el costum d'anar en romeria a la festa de l'ermita de la Salut de Sant Iscle. Hi anava molta gent de Calella.
Que, per cert, aquesta era l'ermita de la Salut de Sant Iscle, que està al carrer de la Salut. L'altre dia en vàrem anar a fer un circuit que jo recordava un circuit que als anys 80, quan jo feia marxa atlètica, el feia amb en Jordi Llopart, que és un circuit d'uns 12 quilòmetres, i érem un grup de 20 que precisament ens varen fer la fotografia a l'ermita de la Salut, que deu estar un quilòmetre del poble,
sí,
anar
feines.
Cap a una casa de colònies que se'n diu a Can Bosch,
sí,
Can Bosch, exactament.
Sí.
Després abans parlaves de l'ermita de Sant Llop, també, vull dir, ara que m'he posat a mirar ermites, he vist que hi ha moltes poblacions que tenen l'ermita de Sant Llop.
Sí, sí. I d'aquí hi ha dues teories, la dels historiadors i la meva. Els historiadors venen a dir que les ermites de Sant Llop porten aquest nom perquè és de quan Carlemany entra amb les seves tropes aquí per foragitar els sarraïns, i llavors a Sant Llop es veu que havia estat un bisbe, em sembla que d'Orleans, del segle VI o VII, en el qual hi tenien molta devoció i anaven fundant, doncs, ermites, esglésies de Sant Llop. Aquesta és una versió. L'altra versió és que normalment les ermites de Sant Llop les trobes a la muntanya. A la muntanya, fins a finals, a la muntanya concretament a les nostres, a la del Mont Negre, fins a finals ben bé del segle XIX o principis del XX, fins al voltant del 1900, encara hi havien hagut llops. D'aquí ve la història de la llopa de Calella, que passa el 1920, en què una gent confon un gos amb un llop. No era tan estrany, perquè fins 20 anys abans, en aquestes muntanyes, encara hi havien hagut llops. Llavors, per exemple, tenim l'església de Sant Llop d'Or Savinyà, la de Sant Llop de Sant Vicenç de Montal, la de Sant Llop de Dosrius, llocs de muntanya. La meva teoria és que es posa el nom de Sant Llop precisament per protegir dels llops. I que Sant Llop, diguéssim, és l'adaptació al cristianisme d'una divinitat anterior que es perpetua des dels temps paleolítics, després els neolítics, després el tenen els romans, el déu Pan, el déu Luperc, són déus que tenen molta influència en el bosc i que protegeixen dels llops. L'altra cosa curiosa és que de Sant Llop es diu que és advocat contra el que en deien l'esquinència, que és la fonia, no? La gent que perd la veu. I no deixa de ser una coincidència que hi hagués la creença de que si trobaves amb un llop i el llop et veia primer a tu que a tu amb ell, doncs de la sort que tenies et quedaves afònic, és a dir, perdies la veu. De la Font de Sant Llop es deia, quan quasi podia accedir a rejar aigua, que aquella aigua era bona per la fonia. Jo hi veig aquest lligam entre el que és els efectes de trobar-se amb un llop, de Sant Llop, totes aquestes coses.
Jo també realment penso que amb això, amb aquest repte de la descoberta de les ermites, al començament segurament només ho farem amb gent que ens agrada o que estem en centres excursionistes, així, però també penso que pot ser un producte turístic de proximitat per molta gent, perquè cada vegada, i sobretot després de la pandèmia, vull dir, hi ha més gent que va amb bicicleta a la muntanya, que va a peu a la muntanya, etc. Recordo abans, els únics que anàvem a la muntanya o entrenar per Monera érem quatre i el cabo, no? Com aquell qui diu, i ara vas un dia diumenge i està a topera gent.
Sí, sí, i des de la pandèmia encara més, eh? Vull dir, es va veure la necessitat que hi ha de caminar i d'aquest contacte amb la natura, i sí, sí, trobes molta gent, i això és un al·licient, són uns punts de referència, unes motivacions per poder anar a la muntanya, per poder descobrir aquella ermita i per poder descobrir tot el que hi ha en el camí d'aquella ermita, que pot ser la vegetació, que pot ser sentir, identificar els ocells o trobar-te amb masies o altre patrimoni arquitectònic i tenir castells o altres coses que trobem per aquestes muntanyes com forns de rajoleria, forns de calç, places carboneres, tot aquest patrimoni que tenim per allà mig.
I una pregunta, Dani, tu no creus que avui en dia ja s'hauria de regularitzar una mica sobre la muntanya, perquè un diumenge, i bueno, l'altre dia vaig veure una manifestació que hi havia a Mataró, perquè es veu que farà sobre un mes que uns caçadors van disparar amb un ciclista, amb una botura de sangrà o sis. I ara a la muntanya, és que clar, tothom pot anar a la muntanya s'hauria de festa, que és un diumenge, i a la muntanya conviuen ciclistes, excursionistes, caçadors, gent que va amb quads, etc. Vull dir...
Sí. Clar, sí, sí, és un problema que jo crec que ja fa temps que s'hauria d'haver encarat i mirar de quina manera es pot regular tot això i de quina manera es poden compaginar les activitats dels uns i les activitats dels altres. Clar, tens raó, quan més gent és a la muntanya és els dissabtes i els diumenges. En època de caça, els diumenges és quan surten a caçar els de caça menor i els del senglar tenen el costum, que s'hi pot anar cada dia, tenen el costum d'anar-hi el dissabte. Després, també, els camins poden quedar, o estan quedant molt malmesos, sobretot el que són els camins antics, els corriols, per les motos de trial que hi passen, sobretot quan pugen les roderes. Les rodes aquelles, bueno, és com llaurar, i ho van enfundint, fins que arriba un moment que a peu no hi pots passar. I també està passant amb les bicis. És clar, amb les bicis moltes vegades tenim la sensació de que és una cosa sana, de que fem esport, i és veritat, però és clar, si les bicis es fiquen per tot arreu, és veritat que erosionen molt menys que una moto, però és clar, és que per allà on hi passa una moto hi passen 10, 15 o 20 bicis, vull dir, hi ha un gran allau de bicis. Tot això s'hauria de regular, i sé que des de la direcció del parc s'ha intentat, en no massa èxit, de part de la mateixa Diputació. I sé que es fan controls per les motos cada 15 dies, en un lloc o altre es fa un control, però són insuficients. Són insuficients perquè, esclar, el que passa és que la llei d'accés al medi natural pràcticament no s'ha complert mai.
No, que es fan controls, és cert, perquè farà 15 dies que a marxa vàrem rebre una notificació que hi havia uns que anaven amb moto per allà a la Riera cap a Sagra Gaiga i Assís, i vàrem fer una carta a la Diputació. La Diputació ens va contestar i aquest cap de setmana hi va haver vigilància i van posar 5 multes. Inclús va sortir en
Clar, és que és una bestiesa ficar-se en moto per la llera d'un cos d'aigua.
Bé, però a la nostra part, doncs, convidar a tothom, socis com no socis de l'entitat, doncs, que participin d'aquest projecte. A nosaltres, vull dir, ens fa molta il·lusió. Totes les novetats us les anirem dient i que sàpiguen que el projecte ha començat ja. Per qualsevol assumpte que tinguin, la nostra oficina, l'oficina de Calella Marxa, està oberta de dilluns a dijous, de 6 de la tarda fins a les 8, al carrer Costa Forneguera 34. 4, per si algú té algun dubte o qualsevol cosa.
Calella Marxa, amb Sintonia.